Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Com estem? Molt bona tarda a la cadena Piranaica, una estoneta per estar juntes i junts al passeu. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, amics, amigues, senyores, senyors. Gràcies, nens i nenes, també. Gràcies, per ser aquí amb nosaltres en aquesta segona part del passeu sense trucar. I re, escolta, tu ja saps que jo sóc molt aficionat a recordar coses, no?
Ai,
coses
sí.
Que han passat al llarg dels anys.
Això és que et fas gran.
Sí, deu ser això, deu ser això. Però vaja, tampoc fa tant, tot i que...
Home, sí, fa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè el 22 d'octubre del 2001 es va estrenar la primera edició, ni més ni menys que de Operación Triunfo.
Bisbals i tota aquesta gent van sortir de d'aquella, la Xenoa...
Bueno, jo crec que va ser la millor edició.
Home, va ser la primera.
Va ser la primera.
Ser la primera
per
eh?
Mi, la millor. Per mi, la millor.
La Rosa d'Espanya.
El d'allò, també.
El Manu Tenorio.
El Manu Tenorio. I després també el de... Bueno, el Bisbal que ja has comentat.
El Bustamante.
El Bustamante.
Sí.
No, la veritat és que va estar molt bé. I després, doncs, bueno, han vingut ja següents edicions.
Cada any.
I després s'ha copiat el programa en 24 formats diferents. Però vaja, els que van ser pioners i els que van, diguem-ne, marcar tota una fita històrica a la televisió, perquè les audiències van ser brutals.
No, i tant, i tant.
Doncs va ser aquesta primera edició el 22 d'octubre del 2001 d'Operación Triunfo.
23 anys, eh?
I aunque somos diferentes...
Ole, artista!
Ole!
Nos une una obsessió.
Ai, quins records, records, quins records.
Mm.
Molt bé, doncs, continuant amb la televisió, ja sabeu que sempre us fem 5 cèntims de coses relacionades amb les audiències. Ahir el Minut d'Or, ahir dilluns, va ser per la ruleta de suerte. Concretament, a les 14 hores 56 minuts hi havien amorrats al piló, és a dir, a la tele, 2.564.000 espectadors, espectadores. Disfrutando de este simpático concurso que todos los mediodías acompaña a los amigos que están sintonizando Telecinco.
Bueno, ja també ho fan un altre dia, no?
Perdona, he dit Telecinco, m'he equivocat. Perdona, Antena 3.
Ah.
Ah, que feliços haguessin estat els de Telecinco.
T'estiraran
no,
les orelles.
Antena 3. Ai, perdó, perdó.
Ai, senyor, i ahir va haver un partit de la Lliga de Primera... València-Les Palmes,
sí.
València-Les Palmes, València... No sé quants anys fa que no era el CUE.
Sí, molts.
El CUE de la primera divisió.
És el CUE de la... Crec que ha empatat a punts amb Les Palmes, però...
Ai, senyor.
Sí, sí, CUE, Les Palmes va guanyar 2-3... I no sé què passarà amb el...
Ja tremola la banqueta de l'entrenador,
No sé què passarà amb el...
El Boro, tornarà a venir el Boro.
Sí, perquè el Baraja no sé com... Bueno, la gent està molt cabrejada, I inclús...
Ui, hi ha hagut aldarulls i molt greus,
Molt greus, molt
que
greus.
Que no n'hi ha, per tant,
no.
Vull dir que mai és justificat...
No, la violència de cap de les
mai
maneres...
Mai de la vida, mai de la vida.
Es veu que alguns jugadors van tenir les seves amb els aficionats, que estan ja fins al gorro, de la directiva del València. Veurem què acaba tot això. Bé, doncs, has comentat, no? 287.000?
No, no ho havia dit.
Ah, vale, doncs 287.000 espectadors seguint aquest partit, que era l'últim que tancava la jornada del cap de setmana. I atenció al titular que els hi dono ara. Sí.
Ui, ui, ui.
Broncano y Motos caen a su peor lunes de la temporada.
Em fa gràcia, però és que van...
Van agafadets de la mà.
Sincronitzats, no?
Sí, sí, sí. Tu perds audiència o oients...
I jo també.
Jo també. Bueno,
sí. I jo també.
I jo també. Bueno, a veure, tot i així, deixem que digui que la revuelta que tenia Andrés Pajares, que a més va fotre a parir els Resines, però a parir, el Pajares, i també tenia a la Lorena Nogal. Bé, 1.996.000 espectadors. No està mal, no està mal, però clar, és que a vegades, generalment sempre... estan per sobre...
Dels 2 milions.
Dels 2 milions.
I El Hormiguero va fer un 14,1, 1.821.000 persones.
Exacte. Per altra banda, Dies de Cine Clàssico...
Fluixet, eh?
Fluixet. Fluixet, el hombre que pudo reinar, doncs va regnar relativament. 355.000 espectadors. I com ara feia dies que no en parlàvem...
Clar.
Doncs, bueno, tenim a la Sonsoles i a la Anna Rosa, que continuen també aquest frec a frec, amb audiències pues, que bueno, tampoc estan malament, però mira, la Sonsoles 798.000 espectadors i Tardear 756.000. Tampoc, vull dir, no anem ni més amunt ni més avall, i si ho fem, doncs són a vegades 50 o 70 més... 70...
Mil, però, eh?
Sí.
Ah, ah.
Més...
no 70 persones.
No, no.
Ah, no, no,
70
no.
Persones, no.
Vinga, anem de concert, us ve de gust?
Avui parlarem bastant de música.
És Lenny Kravitz, que ha anunciat 3 dates a l'estat espanyol com a part del Blue Electric Light Tour 2025. A la península Ibèrica, per ser més exactes, perquè també inclou Portugal.
Sí, sí. El Lenny Kravitz doncs, ha anunciat, acaba d'anunciar aquesta gira europea per presentar el seu últim treball, Blue Electric Light, com comentava la Candela, i el tindran doncs, el dia 6 d'abril a Madrid, al Withing Center.
El 8 d'abril se n'anirà cap a Portugal.
Exacte.
Concretament a Lisboa, a l'Altice Arena.
Sí, el 10 d'abril anirà a Corunya i ho farà a Ogozo.
El 12 d'abril, Pamplona, al Navarra Arena.
Exacte.
I no, i passa de llarg, en aquest cas, a llocs més propers, com podria ser Barcelona.
O Andorra.
O Andorra.
Podria venir a Andorra.
No, ara farem el Shopping Andorra.
Què farem ara?
No, no, però això és l'any que ve, eh?
El
clar, el 25.
El Shopping Andorra?
Shopping Andorra.
Ah, havia entès...
Felicitats, eh?
Felicitats, sí, sí.
Felicitats.
Doncs molt bé, Lenny Kravitz, amb aquest American Woman tan extraordinari, aquesta versió dels Guess Who, que són els autors d'American Woman, no?
Doncs vinga, continuem i, com deies...
Més música, més música. Sí, perquè hem sapigut de la mort de Paul Di'Lano,
Sí, for the devil sends the beast. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number.
El número de la bèstia. Paul Di'Lano.
Sí.
Primer vocalista d'Iron Maiden. Ens ha deixat als 66 anys. Doncs sí, fins i tot va arribar a actuar en cadira de rodes aquests darrers anys, Di'Lano. Ell, de fet, es deia Paul Andrews. Ens deixava a casa seva, a Salisbury, a l'edat, com us dèiem, de 66 anys. Malgrat haver tingut problemes greus de salut, els darrers anys no el van limitar a actuar. I com us dèiem, ho va arribar a fer fins i tot amb cadira de rodes.
Sí.
Perquè tenia molta gent que el seguia, tenia molts seguidors. Va estar acumulant més de 100 espectacles des de l'any 2023. Paul Di'Anno, Paul Andreos, eh?
Sí, sí, un referent del rock aquell dur, no?, del heavy, no?
Mira.
Iron Maiden, eh?, forma part també dels grans grups de heavy. I res, doncs, lamentar la mort d'aquest home, que també, doncs, home, ens ha deixat jove, eh?, 66
molt.
Anys.
I tant, i tant.
Vull dir, mira, més jove que jo.
Però encara més jove, Liam Payne. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the... I encara s'està investigant aquesta mort del que va ser un dels components de One Direction. Recordem, se sabia la notícia la setmana passada, que hi ha des d'un balcó amb un hotel de l'Argentina.
Doncs sí.
Sembla ser que, segons s'està dient, gent mateixa de... un treballador, per ser més concrets, del mateix hotel, va ser qui li va subministrar una sèrie de drogues, eh? Mm. Doncs ara parlem d'una fortuna immensa que heretarà el fill de Liam Payne després de la seva mort. Es diu Bird i és fruit no pas del matrimoni, perquè no es van arribar a casar, sinó de l'idili que va tenir amb Sheryl Cole.
És curiós perquè es van sabent coses, no? I resulta que la mort d'aquest home, de Liam Payne, a més de manera inesperada, doncs ha commocionat a mig món, sobretot quan parlem del món aficionat a la música, no? Era conegut que, doncs, aquest home era un dels integrants de One Direction,
sí,
i que havia passat per moments complicats anímicament.
Sí.
Tot i que semblava que s'havia recuperat, i així també ho havien comentat, o ho havia comentat ell a les seves darreres entrevistes que li van fer. Però el que va passar a Buenos Aires, doncs, es demostra que solament ell coneixia realment la situació personal i l'estat d'ànim que tenia, no? Però, clar...
Tenia problemes també amb la discogràfica, no? No li estaven anant massa bé, sembla ser,
no,
les
no,
coses,
no,
eh?
No.
L'autòpsia va determinar que abans de la caiguda hi ha hagut un consum d'alcohol i estupefaents. A més, també va revelar les lesions que li van acabar costant la mort, politraumatisme, hemorràgia interna i també externa. La seva família, evidentment, plora la seva pèrdua, com tots els i les fans, encara que possiblement el més afectat sigui Bird, el seu fill, nascut el 22 de març del 2017, com us dèiem, fruit de la relació amb Sheryl Cole, i ara serà Sheryl la que haurà de fer-se càrrec de criar a Bird després d'aquest tràgic desenllaç del seu pare. I segons el Daily Mail, Bird heretarà al voltant, atenció, de 30 milions de lliures esterlines. Un patrimoni generat pel seu pare a la indústria de la música, inversions i la mansió que havia adquirit per Buckinghamshire. De moment, com sol ser habitual en aquests tràmits, el petit, clar, és que és molt petit,
és molt petit,
17 anys,
sí, sí,
no podrà accedir a aquesta herència fins que no arribi a la majoria d'edat, cosa per la qual, doncs, encara falten 11 anys, eh?
Ni més ni menys. Esperem que se li respecti l'herència.
Esperem que sí.
I que aquest xicot, doncs, pugui, doncs, ja que es queda sense pare, pugui, com a mínim, doncs, disfrutar del diner que el seu pare, doncs, li deixa en aquest nano, no?, que possiblement, doncs, ho estigui passant força, força malament, no? I a tot això, clar, s'haurà d'anar també sumant tot allò que generi de drets d'autor i tot allò que generi, doncs, aquests diners que possiblement, doncs, quedin en aquell moment, suposo que en un banc, i que allò, doncs, anirà produint beneficis. I esperem que no hi hagin els de sempre que remenen el que poden i més per fer-se amb els diners, no? Que de tot n'hi ha.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Doncs continuarem amb altres temes.
Ara sí.
Anem a parlar de Meta.
Meta, sí.
eh? Sí, Meta.
Sí, Meta.
Perquè acomiadarà 20 treballadors,
sí,
que van fer servir vals de menjar per comprar ampolles de vi i productes de bellesa.
Sí, sí, sí. Aquesta gent que treballa a Meta, doncs té 18 sí. euros per menjar, o sigui, per esmorzar, per ser més exacte, 18, eh? I 23 per menjar,
uh-huh.
Que són unes dietes, doncs, jo crec
diàries.
Que... Diàries. Sí, sí. Molt, molt interessants, eh? Perquè, escolta, un esmorzaret de 18 euros pots esmorzar força bé, i un dinar...
Aquesta gent, com que mengen els ferrats, els xitxes i de tot, bé, la sopa i...
Aquesta empresa és de Mark Zuckerberg.
Sí, el Zuckerberg.
Val, és un dels grans magnats del món, ja que és propietari, doncs, de les empreses més grans i poderoses de tot el planeta. I la veritat és que no li ha tremolat el pols, ni tampoc a les persones que porten l'empresa, i ho han demostrat acomiadant a una de les seves investigadores més destacades, una noia que es diu Jane Manchum Wong.
Doncs pel nom jo crec que deu ser d'origen asiàtic, eh?
Probablement, però era tota una personalitat i una dona, doncs, que, bueno, que s'esperava molt, molt d'ella, però clar, és que es gastava els calés del menjar amb cremes i ampolles de vi. Bueno, oh, no sé, senyor. Suposo que la Manchum Wong més que amb cremes que amb ampolles de vi. O no, no lo sabemos esto.
No, això no,
va,
ho sabem.
No ho sabem.
I ara anem cap a Madrid.
Sí, anem cap a Madrid.
Perquè hi ha un restaurant que, per cert, avui estava veient a l'Instagram, que també cada dos per tres, doncs, hi ha anuncis, no?, que... d'empreses de mil maneres, però n'hi havia un d'un restaurant que diuen que fan els millors, com diuen ells, bocadillos de Madrid.
Ah.
Los de Calamares.
Ah, hombre. Són molt bons, eh?
Faràs una bomba, això, d'un entrepà de calamars.
Hòstia, a mi m'agrada molt, eh? Mira que ara fa anys que no em menjo, eh? Però
perquè
sí,
és farina,
sí, sí,
farina, farina, amb bueno, el pa, pa, la farina pa, de, pa. Dels calamars...
Bueno, mira, això és com el que jo feia. Quan, ara no ho faig tant, perquè, clar, tampoc... Em... Però a mi m'agradava molt un entrepà...
De pa.
No, no, de pa, no. Un entrepà d'empanadilles.
Ostres, també de miedo, sí, eh?
Sí, sí, sí. Pa amb tomàquet... I les empanades.
De tonyina, d'aquelles...
De tonyina.
I dins, o sigui, posades dins d'un entrepà.
D'un entrepà.
Mare meva.
I això m'entusiasmava.
Va, doncs res, he vist uns entrepans bastant, no? Suposo que et deuen fer la quantitat que vulguis, però uns entrepans ben macos.
Són molt bons, els entrepans
de calamars. De calamars,
bones,
sí, 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 sí. Va. Doncs no parlem ara de calamars,
no,
sinó que anem... amb una hamburgueseria que està a Madrid, en ple centre, i que obliga, atenció, si vols anar a menjar,
sí,
a anar amb americana, suposo els homes...
Sí, sí, amb americana, amb americana.
I a banda, doncs, té l'hamburguesa més cara d'Espanya.
Exacte, no és que sigui una hamburgueseria, és un
lloc que fan hamburgueses.
És un, sí, bueno, fan hamburgueses i moltes altres coses, però és un lloc molt maco, eh? A Madrid, aquest restaurant que es diu...
Horchard.
No, he vist fotografies i té molt bona pinta, allò que fa...
Ja he preguntat a Son Soles.
Pues bueno, pues pregunta-li a la Son Soles. Està al centre de la capital.
Sí.
I,
és molt exclusiu, també,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I una de les regles, com deies, és que si vols entrar, el primer que has de fer és anar amb americana. Suposo que si no hi vas, deu ser també aquells restaurants que et deixen l'americana.
Te la lloguen, potser,
o
no?
O te la lloguen, no sé.
O deuen llogar, perquè així també fan...
Podria ser.
Però, negoci, no?
Però, bueno, està... O sigui, la norma és aquesta. Bé...
Això.
A banda d'això,
sí,
també està el tema dels preus,
sí,
que no són aptes, doncs, per totes les butxaques.
No, ja m'ho penso.
Per exemple, tenen la hamburguesa més cara de tota Espanya. Aquesta hamburguesa val 47 euros.
A mi m'agradaria saber de què va aquesta hamburguesa.
Home, deu ser la pera, l'hamburguesa. Perquè, clar, 47 euros d'hamburguesa deu ser una cosa realment...
Un bou sencer o...
No ho sé.
O un d'angus o de canguro
no sé,
o
no
de...
Sé. No ho sé, no
calla,
ho sé,
calla, calla. Doncs també s'ha de destacar que és un restaurant... No és nou.
No.
No és d'allò. No, perquè té solera, i com tant. Molts dels llocs de Madrid.
Home,
no només restaurants, sinó això, botigues centenàries, que és molt maco, la veritat.
Això ho conserven.
La veritat
conserven.
Sigui dita.
Felicitats perquè saben conservar-ho.
Té molta història. Va començar a Alemanya de la mà de Gustav Horcher. De fet, es diu Horcher, com us dèiem, fins que el seu net, que també es deia Gustav Horcher, va anar expandint el negoci fins a arribar a Madrid. Està davant de la Puerta de Alcalá, mírala.
Ahí está, la Puerta de Alcalá i l'hamburguesa del Horcher.
Des del 1943, ara és la quarta generació la que continua la saga, de la mà de l'Elisabeth Horcher,
sí.
Un lloc emblemàtic on han menjat personalitats com la Sofia Loren, Víctor de la Serna, John Wayne.
Sí,
John Wayne.
Li agradaven molt les hamburgueses.
O fins i tot Salvador Dalí.
Sí, sí, una passada. Bueno, doncs ja ho sabeu, si us ve de gust anar a menjar una hamburguesa i fer-ho en un lloc tan d'èlita com aquest restaurant Horcher, doncs el teniu a la Puerta de Alcalá. Ahí està.
Penseu en la...
L'hamburguesa i la Puerta de Alcalá.
No, que pensin en l'americana.
Sí, sí, l'americana sobretot, L'americana sobretot. Bé, i avui també us recordarem, tots els que seguiu el futbol i la Champions en particular, doncs que avui aquest vespre tenim Champions.
Ai, sí.
Avui juga el Girona.
Ai, pobres, quin patir.
Els hi desitgem...
molta sort, sisplau,
molta
i tant,
sort,
i tant.
Molta sort al Girona de Mitchell. Juga a les 9 amb el Sporting de Bratislava. I també tenim un altre partit, i dit a l'Sporting, perdona, Slovan de Bratislava. I també tenim l'altre partit que juga a les 9, on també hi ha implicat un equip espanyol, que és el Real Madrid-Borussia de Dortmund, que és una repetició, tot i que no és la final, però és una repetició de la final passada de la que va guanyar el Real Madrid, de la Champions,
no,
va jugar
idea,
la final contra el Borussia de
Dortmund.
Ni idea. Pues sí. Apa, a les 9 els dos partits, a banda també tota una sèrie de partits al marge d'aquests dos, com demà es completa doncs, la segona part, que jugarà el Barça i jugarà l'Atlètic de Madrid.
Ja, molt bé.
Valent?
Sí.
Vale, ja
estàs content aquesta setmana?
Bueno.
Té Champions, s'entreté, la criatura.
M'entretinc, sí. Bueno, m'agrada.
Si un dia també hi jugueu vosaltres,
Ojalà.
Tant de bo.
De tota manera, el Paso Alegre de la Paz... Ho veig difícil que l'Espanyol jugui algun dia a la Champions. Ves que no ens n'anem a segona.
S'ha de ser...
Amb el València, sí.
Siempre positivo, siempre nunca... Qui ho deia, això?
Bengal. Bengal.
Siempre positivo.
Siempre negativo, nunca positivo. Bengal.
Tenia una mica mala baba.
Una mica?
Recorda que era un
especial.
Entrenador...
Ara també et dic una cosa, jo que el vaig arribar a conèixer una miqueta, tot el que tenia a vegades de mala llet i tal, amb una circumstància normal, xerrant amb ell, inclús prenent una cerveseta o ell un gotet de vi... era un tio realment molt divertit.
És que els periodistes també burxen, a vegades, no? I es busca... Per cert, has vist el documental de Luis Enrique? No tenéis ni pit idea?
Sí, no
l'has vist.
No l'he vist. Igual sí que el veig.
Que ull veure
perquè
un...
m'han dit que
està molt bé.
M'han dit que està molt bé, sí.
Un documental, ja buscaré més informació, de la Mònica Terribas, que parla de 13 dones que... van deixar l'Opus Dei.
Molt interessant.
Sí.
Molt interessant.
Doncs també com interessant...
Sí.
Aquesta... Okay. Història que us explicarem ara. Imagine there's no heaven. És John Lennon.
Sí, és John Lennon... amb aquest tema realment espectacular, meravellós, que et posa la pell de gallina, t'emociona. Imagine, jo crec que la millor cançó que ha parit John Lennon. Bé, resulta que el 22 d'octubre, un dia com avui, del 2002... Imagine all the people... Bé, el 22 d'octubre del 2000, George Michael... que ja, com John Lennon, no està entre nosaltres, va comprar per 1,45 milions de lliures, ni més ni menys que aquest piano que esteu escoltant, el piano Steinway, que és el piano que va utilitzar John Lennon per interpretar Imagine. I el Michael va dir, vull el piano. Costi el que costi, vull el piano i... el va comprar. No hi ha com tenir calés.
1,45 milions de lliures esterlines. Això és més de 1,45 euros.
I tant, i tant.
1,45 milions d'euros, vull dir. I am not the only one. Doncs res, marxarem no amb l'Imagine, sinó que marxarem amb el George Michael.
Sí.
Tornarem demà. Adéu-siau.
Adéu, a passar-ho bé.
I saw